Al matí. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
I ara ens volem fixar en el llibre La Vall de la Llum, escrit pel periodista i presentador de TV3, Antoni Cruanyes. I és que Atenció es presenta aquest dissabte 26 de febrer al Teatre Principal a les 6 de la tarda. Es tracta d'una novel·la, un homenatge també al seu avi, però a tota una generació nascuda als anys 20 del segle passat. Una generació que ha viscut la pandèmia, que també va viure la Guerra Civil. Nosaltres volem descobrir com s'ha gestat aquesta proposta que, més atenció, va guanyar el Premi Josep Pla. Bon dia, Toni.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Amb moltes ganes de descobrir, doncs, això, una mica com sorgeix la idea, no?, de crear, doncs, aquesta història, aquest llibre, que em sembla que et va sorgir una mica després de la mort, no?, del teu avi.
Sí, la veritat és que feia molt temps que l'avi havia escrit coses i tenia documents i fotografies i històries antigues que a mi m'havien interessat també i que pensava que un dia tot aquell material es podria recopilar i es anava guardant en un calaix, i va ser la mort de l'avi el detonant de posar en marxa tot això, no? de donar-li una forma, més de la manera en què va morir, en el moment en què estàvem tots confinats per la Covid i ell en una residència geriàtrica. Diguem-ne, ens va colpir de manera especial a tota la família, i això va ser això, el motor de començar a donar una forma definitiva a aquest projecte de llibre.
Uh-huh. Com ha estat també el procés de recerca, d'escriptura? Perquè, clar, m'imagino que ha estat intens, no? Perquè suposo que és una història que tocava de molt, molt a prop i també era la teva primera novel·la.
Sí, sí, no, realment, a veure, la meva idea inicial era escriure un text recopilant les coses de l'avi i que fos una mica una història familiar, per consum familiar, perquè nosaltres a casa ho poguéssim tenir com un record, i després em vaig adonar que la història de l'avi era tan sorprenent en algunes parts i interessant que es convertia això en el que ha acabat sent, que és una novel·la de no ficció, perquè tot el que explico és veritat, però sí que és una novel·la en el sentit que hi ha unes aventures, hi ha unes històries, unes sorpreses i uns descobriments de la vida de l'avi que fan que des del principi t'adonis que allò porta a un desenllaç final que no t'esperes, i que nosaltres tampoc no n'érem conscients a casa que aquesta havia estat una part de la vida de l'avi.
Suposo que el fet d'escriure aquesta història t'ha portat a entendre la seva vida i també la vida de molta gent, no?, de tota una generació que ho va tenir molt difícil, que va viure aquesta guerra i després han hagut de patir aquesta pandèmia, moltes vegades aïllats, no?, en solitud.
Totalment. Jo crec que hi ha una part de la història del meu avi que és extrapolable a molts llocs de Catalunya, i a Sabadell segurament també. Un poble com Canet, això sí, Canet ha abocat al mar, hi ha unes històries sobre l'època dels pescadors de principis del segle passat que són molt propis de la costa catalana, però tota la part d'industrialització, del tèxtil, els orígens pagesos de la família, jo crec que són realment els mateixos que poden explicar molta gent, molts nois, noies joves de Sabadell, ho poden haver sentit els seus avis o besavis, fins i tot explicar. I és aquesta història, i intentar entendre perquè aquestes experiències que ells van viure de joves, de petits, sí, els van marcar i els van convertir en els avis que nosaltres hem conegut.
Tota una generació, no?, que tu dius que són herois, no?, per la seva supervivència, però que realment potser com a societat hem sigut i som injustos amb ells.
Jo crec que hem arribat a un estat del benestar que no podem dir que reconem els avis des del punt de vista de la sanitat, dels hospitals, de l'assistència pública. Crec que hi ha molt bons professionals. La generalització de les pensions i dels ajuts a la gent gran és una realitat. Això existeix i n'hem d'estar contents i hem de ser conscients que no a tot arreu del món és així. Però sí que trobo que emocionalment a les famílies, o més enllà fins i tot a les famílies com a societat, la gent gran la reconem, no l'escoltem prou, no li fem prou companyia, no estem prou pendents d'ells des d'un punt de vista més emocional que no pas de necessitats bàsiques sanitàries. I aquí sí que crec que el meu llibre intenta saldar un deute en aquest sentit.
M'agrada molt doncs, que intentis saltar aquest deute, no? Perquè realment avui dia sembla que donem molta importància a la vellesa en ve alta i no a la vellesa en ve baixa, quan tenen tota aquesta experiència, tota aquesta riquesa, no?
Sí, és una experiència increïble, però sobretot des del punt de vista humà. I jo penso que he tingut una sort, la meva família és una família que ha tingut aquesta sort, que és que la gent ha viscut molts anys i ens hem encavalcat una generació darrere d'una altra, de manera que ha sigut relativament fàcil, a través d'una feina prèvia que havia fet el meu avi, mirar enrere i trobar coses, trobar explicacions, trobar persones, personatges, en alguns casos, i això ens ha ajudat a entendre i a veure quins són els nostres orígens. M'imagino que moltes famílies, que potser els agradaria fer-ho, els és molt més difícil. Jo, en aquest sentit, potser convidaria a qui vulgui a llegir el llibre, en el sentit de que segurament hi trobarà una part de la seva història pròpia.
De fet, tu fins i tot inclous l'arbre, no?, genealògic de la teva família.
Sí, jo crec que és una barreja d'explicar la meva família i també d'ajudar el lector. Perquè hi ha
a situar-se, no?, m'imagino,
sí.
Clar.
Hi ha molts personatges i una de les coses que també trobo interessant i que he volgut destacar en el llibre és en els últims anys del meu avi, en què ell els records que tenia sobretot eren d'infantesa i barrejava moltes vegades els records d'infantesa amb l'actualitat i fins i tot aquests records d'infantesa barrejats amb avantpassats de la família. Aquesta idea que la família no és només la gent que som ara, sinó que en alguns moments ens apareixen, entre cometes, fantasmes del passat o personalitats, coses que estan allà soterrades i que apareixen en un moment determinat, fins i tot en l'actualitat, trobo que està molt bé poder parlar de... Jo parlo de la història del meu avi, però darrere la història del meu avi, la gran història d'aquest llibre, i això es va descobrint a mica en mica, és la relació del meu avi amb el seu pare. Per tant, la història del meu besavi, del meu rebesavi, de la seva dona, l'àvia Pepa, la Maria Becana, totes aquestes persones que en la novel·la són personatges ajuden a entendre millor el desenvolupament de la vida del meu avi.
Però tot el que surt al llibre és veritat.
Sí, sí, el que explico en el llibre és tot el que hem sabut a través de documents, d'històries explicades de pares a fills, del mateix avi, el meu avi, que en alguns casos explica coses de la seva infantesa i coses que li havien explicat del seu avi, i l'arbre genealògic és verídic. De fet, com a arbre genealògic, el meu avi, que era molt aficionat a la història durant l'època de la jubilació, va visitar els arxius parroquial i municipal de Canet i va anar buscant l'arbre genealògic per la línia masculina paterna i va arribar fins a l'any 1500. Per tant, evidentment no és aquesta tota la història de la meva família, de 500 anys, però ens podríem remuntar almenys pel que fa a documents a 500 anys enrere. I una mica un homenatge a aquesta feina que ha fet el meu avi és començar el llibre amb l'arbre genealògic dels últims 150 anys, que aquests sí que serveixen per situar personatges que realment després apareixen com a tals en la novel·la.
Heu fet gairebé arqueologia, aquí familiar. I escolta, clar, perquè penso, t'has marcat algunes línies vermelles de dir, doncs, hi ha coses que no explico?
A veure, aquest és un treball meu pel que fa a l'escriptura del llibre i a la tria de la manera que ho explico, però també ho hem fet amb les meves ties i el meu pare de parlar de moltes coses. Ells han sigut també una font d'informació molt important, m'han ajudat molt a gairebé com uns detectius buscant informació, fotografies, coses que han ajudat a completar la història. També hem compartit algunes memòries que no necessàriament les recordem al 100% igual, però crec que hem arribat a un cert acord en la manera en què recordem l'avi i totes les seves circumstàncies. I no diria que hi hagi res que hagin decidit de no explicar. Potser algunes coses hem decidit com explicar-les, però tot ho hem explicat. Hi havia alguna cosa que seria com més els secrets de l'avi, que hem decidit explicar-los perquè creiem que ell també volia que se sabessin d'alguna manera potser després de la seva mort, no? I aquesta és la, aquest és un continu en el llibre, no? El, la recerca dels orígens, de coses que van passar, i aquí no enganyem a ningú si, si parlem d'una època, la, la Guerra Civil, els anys previs a la Guerra Civil, la guerra i la postguerra, que són clau en la definició de la generació de, del meu avi.
Doncs sí, perquè va ser tota una generació que, com dius, doncs, van passar aquesta guerra, molta fam, una postguerra, i això segur doncs, que evidentment els va marcar en el seu caràcter. De fet, el teu avi era també doncs, va ser batlle de Canet de Mar.
Sí, va ser el primer alcalde democràtic després del franquisme, i això, de fet, jo crec que és com una certa culminació d'una vida que explica per què algú que va fent la seva feina, que aixeca la seva empresa, es converteix d'alguna manera en un líder local a nivell associatiu, d'associacions culturals, també dels moviments polítics antifranquistes, a la vegada també molt bon coneixedor de la maquinària de l'Ajuntament ja municipal predemocràtica, no? És a dir, com van funcionar aquells primers ajuntaments i algunes coses que ara mirem i potser els retraiem sense ser prou conscients de la feina que va significar en aquell moment, no? Hi ha algunes coses que a mi se'm fan com estranyes quan ho he descobert, i és algunes decisions que es van prendre a l'època ja democràtica que encara tenien en compte les ferides de la guerra. És a dir, als anys 80, decisions que es prenien que intentaven no aixecar els mals esperits, diguem-ne, que encara hi havien de la guerra, i és que Canet de Mar, com
clar, a molts pobles,
es va viure a la rereguarda de la guerra amb molta violència, també, no? Amb famílies que recorden que una altra família són responsables de la mort d'un avantpassat seu. I això, als anys 80, encara passava. Jo no n'he estat tan conscient com quan hem fet la investigació i després l'escriptura d'aquest llibre sobre el meu avi, que sí, que va ser el primer alcalde democràtic de Canet.
Clar, tampoc no es parlava, i moltes vegades els avis o els pares no en parlaven, per això que expliques, no? Per doncs, no remoure, no? I més en pobles petits com Canet. A més, ell havia estat empresonat també. També he llegit que va perdre, no?, la casa familiar en una timba, per exemple.
A veure, això és el seu pare, ella, durant la guerra era molt petit, el meu avi tenia 12 anys, tot just durant la Guerra Civil, i el que va estar empresonat durant un temps va ser el meu besavi, el seu pare. Per tant, el meu avi va veure des de casa com les conseqüències de la guerra gairebé fins al límit, perquè és veritat, el meu besavi no el van matar durant la guerra, però va estar a punt, i de fet, fins i tot algunes nits durant la guerra tancat a casa perquè no el veiessin, va dormir vestit, pensant que en qualsevol moment podrien entrar a casa, agafar-lo i afusellar-lo davant de l'església, com es feia en altres pobles en aquell mateix moment. Vull dir que viure la por des del punt de vista d'un nen de la guerra, jo crec que marca molt el que després també és una generació política, la primera generació política democràtica d'aquest país.
També hem de dir que en el llibre no anomenes el teu avi pel seu nom. Per què?
A veure, aquesta és una història. Jo parlo d'ell com a V baixa punt, sí. Com una inicial. Hi ha una raó per la qual es fa això, que clar, no ho explicarem perquè seria com un spoiler.
No hem de fer spoiler, que la gent ha de llegir aquest llibre, vinga.
No, crec que a més això també ajuda. Jo sóc lector, m'agrada molt llegir, m'agrada llegir novel·les, m'agrada llegir coses d'història i evidentment ja us ho podria imaginar també moltes coses d'actualitat, eh? Però jo com a lector agraeixo molt també que hi hagi sorpreses en les lectures, no? Que l'escriptor t'hagi sabut, diguem-ne, llançar unes llavors que vagin florint durant la lectura, i això per tant voldria no espatllar-li l'experiència a ningú, però sí que et respondré que si li dic bé baix al meu avi és perquè també penso que era una manera de distanciar-me'n. El meu avi, la major part del llibre no és el meu avi, és a dir, és el que després seria el meu avi, és el meu avi com un nen, el meu avi com un adolescent, el meu avi com un pare de família. Clar, aquest no era el meu avi encara, i em semblava que referir-m'hi com el meu avi durant la major part del llibre seria com estrany. Però també vaig pensar que no posar-li un nom determinat ajudaria que molta gent pogués pensar que era el seu avi, no? Darrere d'aquella inicial hi podria haver qualsevol nom de qualsevol avi, l'avi Manel, l'avi Antonio, l'avi Josep, l'avi Joan, que poden ser els avis de molta gent que pot veure en el meu avi un reflex del que va ser el seu propi avi.
I empatitzar amb aquesta història. Per cert, la primera novel·la, i aconsegueixes ja el primer premi, Josep Pla, com l'has rebut, com el vas rebre, no?
Home, molta il·lusió, la veritat.
Això motiva, no, m'imagino?
Sí, havia escrit llibres fins ara d'assaig, de crònica periodística, i després cap a l'assaig, i això segurament és un pas més. A veure, l'etiqueta de novel·la, a veure, diem que és una novel·la perquè s'entengui, però en realitat és tot real. Per tant, la novel·la, per definició, és una ficció, i això és una novel·la de no ficció, o periodisme literari, si vols. Clar, és una barreja. Per tant, és un terreny en el que m'hi he sentit prou còmode, perquè no confiava molt en les meves pròpies habilitats literàries, però sí amb un cert instint periodístic sobre explicar la realitat d'una manera que fos entenedora. I això ho vaig presentar a aquest premi, el Josep Pla, que per altra banda també pensava que era un premi molt... Diríem que el llibre era un llibre molt planià, molt de Josep Pla, no? De
sí,
crònica
totalment.
D'una època... Sí, no? La idea de descriure com eren les coses en aquella època, i trobo que el llibre potser encaixava, no? I el jurat crec que és el que més ha valorat aquesta idea d'una experiència, d'uns fets extraordinaris en una època determinada que valien la pena ser explicats.
I a més, ara que parlaves del jurat, aquest dissabte al Teatre Principal aniràs acompanyat també de la Montse Barderi, sabadellenca, escriptora, col·laboradora d'aquest programa, que també va formar part del jurat.
Totalment. Jo la Montse Barderi no la coneixia. Sabia qui era, l'havia vist en entrevistes parlant dels seus llibres, de fet havia fullejat també aquest últim llibre que ha fet ara, però la veritat és que no la coneixia, i justament en el moment en què em van donar la notícia d'haver guanyat el premi em van destacar l'entusiasme de la Montse quan va llegir l'original que vaig enviar, i que va de seguida comparar amb altres testimonis explicats de l'època de la guerra i de l'exili, especialment de Teresa Pàmies, ara que ja s'està celebrant el centenari de la Teresa Pàmies, i que també havia guanyat el Premi Josep Pla ara fa gairebé 50 anys. I la veritat és que les seves paraules, de la Montse Barberi, van ser de les primeres que em van arribar molt, com de dir, ostres, potser sí que aquest llibre... arriba la gent més enllà de la família o més enllà fins i tot del poble, no? I estic molt content d'aquest dissabte poder estar amb ella, parlar tots dos en públic del llibre, de quines experiències va sentir mentre l'estava llegint, i també de resoldre alguns dubtes, perquè m'ha dit, és que quan vinguis a Sabadell et vull fer unes quantes preguntes sobre el teu avi que no m'han quedat clares en el llibre, o que són interrogants que tinc ganes de fer-te'ls, per tant, dissabte ho farem.
Que això és molt interessant, també, doncs, a Toni, com un acte tan íntim com és la lectura. En els darrers anys, amb totes aquestes presentacions, no?, que feu, doncs, els autors, amb els lectors, els clubs de lectura, és una manera també de compartir, de reflexionar.
Sí, jo penso que és una molt bona experiència aquesta, perquè és una manera de compartir. Jo crec que, a veure, hi ha alguns llibres, que modestament crec que aquest llibre ho pot ser, que generen una certa sensació de participar de la societat, saps? És a dir, hi ha una part íntima de la lectura, però una altra de mirar l'entorn i dir, sí, em reconeixo com part de la història d'aquest poble, com part de la història d'aquest país. Jo crec que aquest llibre, hi ha un moment en el llibre en què te n'adones de com de transversal va ser l'experiència de la guerra i aquells anys, diguem-ne, com perquè hi hagi aquesta sensació de que llegit en públic o comentat en públic referma aquesta sensació de comunitat que tenim a Catalunya, la gent d'una època determinada, però també nosaltres, els fills i els nets dels que vam viure aquesta època.
I també d'entendre, no?, amb la ficció, amb la novel·la, no?, també és una manera de tractar, de reflexionar i d'aprendre de situacions complexes. Tu ets periodista, presentador d'informatius a TV3, i clar, avui, no?, que també doncs veiem amb tota aquesta guerra, no?, amb Rússia i Ucrània, suposo que també és necessari doncs entendre, no?, el nostre passat per no cometre els mateixos errors.
Sí, no, jo sóc molt, molt aficionat a la història, i m'agrada llegir sobre història i aplicar tots els coneixements d'història a l'actualitat. Avui en tenim una altra oportunitat. Avui, a banda d'explicar el que està passant en aquests moments als carrers d'Ucraïna, explicarem també necessàriament doncs, per què, i la perspectiva històrica és bàsica, la Guerra Freda i el paper de Rússia al món en els últims anys són claus per entendre què està passant.
Són claus i per això és molt important sempre el context, no? Avui dia també en aquest món, el del periodisme, a vegades doncs, ens oblidem, no? Amb tantes sí. fake news, amb la immediatesa, amb la rapidesa, i és molt important doncs, això el que explicaves ara, tenir tot aquest context, no? Per entendre les coses.
Totalment.
Doncs moltíssimes gràcies, Toni Cruanyes, per explicar-nos doncs, això, com s'ha gestat aquest llibre, La Vall de la Llum, i per explicar-nos també com serà aquest acte aquest dissabte 26 de febrer a les 6 de la tarda al Saló Noble del Teatre Principal. Una abraçada i molt bon dia.
Moltes gràcies, una abraçada a tots els amics i amigues de Sabadell i ens veiem dissabte.
Al matí, treballem per fer-te companyia.